Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 8 grados centígrados.
Diumenge 21 de febrer a les 19 hores al Teatre Calderón, la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi presenta De la Vella al Cant, un recorregut musical per la sarsuela i l'òpera amb la participació de la soprano alcoyana Tania Bou i el baríton alcoyà Javier Pérez. De la Vella al Cant, arranjaments i transcripció per a banda de Vicenç Noguera, direcció Àngel Lluís Ferrando. Venda d'entrades en instanticket.es, a la taquilla del teatre i en el centre de cultura. Butaca pati 8 euros i anfiteatre i club de l'espectador 6 euros. Diumenge 21 de febrer a les 19 hores al Teatre Calderón.
En el Mercat de Sant Roc, la compra del súper puede salirte gratis. Pide tu vale descuento y canjéalo al instante en productos del supermercado de Sant Roc. Recuerda, la compra del súper puede salirte gratis. Supermercat de Sant Roc, per comoditat.
Alcoi Fester 2007, organitzat per la Fila Mozárabes i la Fila Domingo Míquez, 28a edició de Alcoi Fester. Primer premi, 1.500 euros de sin pelos, depilación láser. Segon premi, 1.000 euros de Nirden, cosmética capilar. Tercer premi, castell de festes de plata, repujat a mà, joieria Luis Jesús. I tots els diumenges, 60 euros a l'encertant del ja baixen els miqueros amb el pal esquena. I 60 euros més a l'encertant de la pregunta el miau del gat en la gatera. I cada setmana, trabucazo musical de 40 euros de BMW ProDrive. Sorteig de 40 euros de Ràdio Alcoi a la fidelitat del concursant. I també un regalet de joieria Luis Jesús. Alcoi Fester 2016. Arreplega les bases i concursa. Comencem el diumenge 21 de febrer.
¿Te gusta lo auténtico de verdad? ¡Pues pídelo! Mentira de Cerol. Cerol, hecho de café.
Alcoi Fester 2007.
Joyería Luis Jesús, en calle Isabel la Católica 25 y nueva tienda en Alzamora 20, te adelanta la siguiente pregunta.
Pregunta de la revista de fiestas del 2015. ¿Quién calificó a nuestras fiestas como la fiesta más bella de España?
El Teatre Principal presenta dissabte 20 de febrer a les 8 i diumenge 21 a les 7 de la vesprada El baile de la cosecha. La història de cinc dones valentes, alegres i nobles que lluiten per la vida, l'amor i la llibertat. El baile de la cosecha de Teatre Circ. Dissabte 20 i diumenge 21 al Teatre Principal d'Alcoi.
Ven a Eroski. Juntos ahorrar es más fácil. Barra de pan, 235 gramos, 2 unidades, 1 euro. Queso curado Heraldo, 5,95 euros kilo. Eroski, contigo.
Radio Alcoy.
Tractación de Galileo Galilei.
Nota necrológica.
Ha fallecido a los 82 años doña Dora Pons Pascual, viuda de Antulio Asensi Cortés. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este viernes, día 19 de febrero, a las 11:30 de la mañana, en la parroquia de San Roque y San Sebastián. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del tanatorio de Alcoy, en la calle de San Vicente número 14.
Descanse en paz.
Residencial Entre Pinos baja los precios. Haz realidad tus sueños. Este fin de semana ven a conocer Residencial Entre Pinos junto a Decathlon. Amplios y exclusivos chalets a precios increíbles. Estrénalo por solo 188.000 euros. En un entorno único y a 3 minutos de la ciudad. Urbanización privada con jardines y piscina. Este sábado 20 y domingo 21, jornadas de puertas abiertas en Residencial Entre Pinos. Te esperamos de 10 a 1:30 del mediodía junto a la rotonda de acceso a Decathlon. o infórmate en el 965-333333. Inmobiliaria Carbonell.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy. Gracias por estar con nosotros un día más y por confiar en Radio Alcoy para estar informados. En este jueves en el que nos acompaña la nueva gerente del área de salud, Roser Falip, vamos a hablarles también de la Asperger y cómo pueden mejorar su calidad de vida quien lo padece. Nos acompaña para ello Vicent Català. Atención, porque él tiene dos hijos con Asperger y nos presenta una reunión informativa prevista para este domingo. Además, tendremos a integrantes de La Primitiva, que también este domingo ofrecen el espectáculo de La Bella Alcant. Todo ello en el Teatro Calderón. Y finalizaremos hoy programa con Paco Aznar y Amagatais de la Festa.
Soy Javier Carbonell Climent de Sal y Oli. Informaros que si os acercáis por nuestra tienda, Club Platinum, Finsegur paga por ti el 10% en compras superiores a 15 euros. De esta forma, todos los asociados del Club Platinum no solo pagan sus seguros cómodamente mes a mes y disfrutan de más ventajas, también saben dónde encontrar gran variedad de aceitunas, salazones, encurtidos, frutos secos, además de jamones y embutidos de guijuelo.
Club Platinum Finsegur. Descuentos que cuentan.
Glen Gasolios te acerca el calor a tu hogar con el gasóleo calefacción Repsol Energy Plus. Con Glen Gasolios tienes el mejor gasóleo y el mejor servicio. Haz ya tu pedido en el 96 534 6060 o en la web glengasolios.es. Glen Gasolios, la forma más inteligente de calentar tu invierno.
Con Club Platinum Finsegur agrupas todas tus pólizas de seguros en una cómoda cuota mensual y te olvidas de hacer frente a un gran pago anual por cada seguro. Club Platinum Finsegur, el club exclusivo de seguros con las mejores coberturas y ventajas.
Avui a Ràdio Alcoi saludem a la nova gerent del Departament de Salut de la comarca, Roser Falip. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
En primer lloc, moltíssimes gràcies per atendre aquesta cridada de Ràdio Alcoi per tal de conèixer quins són els objectius, quines són les aspiracions dels nous dirigents de la sanitat a la comarca. Roser Falip, exercís com a metge a Alcoi des de l'any 88, en primer lloc dins de l'especialitat de Medicina de Família, per després incorporar-se ja amb una plaça fixa al Departament d'Anàlisis Clínics. Des de ara fa uns mesos és oficialment la nova gerent del Departament de Salut. Amb quins objectius arriba a aquest càrrec?
Primer m'agradaria comentar com arribé jo ahir, quasi és per casualitat, perquè en les quinieles inicials jo no estava predestinada a ser gerent del departament. Però bé, arriba un moment de la teva carrera o de la teva trajectòria que es presenta l'oportunitat. Et pregunten inicialment si agarraries una gerència, tu dius evidentment que no, el primer dia dius que no, el segon dia tornes a dir que no, i que mai t'havies plantejat, pues, quan eres xicoteta, pues, arribar a ser gerent d'un departament de salut. Però al final, pues, no saps com van desenvolupant-se les coses, acabes dient, pues, ja veurem, i al final acabes dient, bé, pues si és pel bé de la sanitat nostra, del nostre departament i dels nostres ciutadans, pues acabes fent-te avant. I bé, va arribar un moment que quan se'ns proposa això, comencem a parlar en unes quantes persones i al final ens fem avant. Comencen el 22 d'octubre. Pràcticament el primer mes no hi havia equip. Ahir sí que tinc que donar les gràcies a l'equip anterior, que vam fer una transició relativament fàcil i ens van ajudar molt des del principi. I bé, poquet a poquet s'han anat incorporant, pues, les persones de l'equip. Encara no s'ha publicat en DOC, però bueno, ja està ja està definit i sí que m'agradaria que sabéssiu que, bueno, tenim ahí al front, en la direcció econòmica, tindrem a Mariló Blanquer, i la direcció hospitalària a un professional també que crec que ha vingut altres voltes i que coneix la meitat, bueno, que coneix, jo crec que ja no sols el COI, sinó part a nivell nacional també és conegut, que és José Manuel Moltó. A nivell de la direcció de primària, la direcció mèdica, tenim a Vicent Cerdà, i la direcció d'infermeria tenim a Maria Dolores Romero, que són dos veterans en experiència i que també tenim la sort de comptar amb ells. I bé, al front de la infermeria del departament tenim a Txelo Olcina, que també és una professional, jo crec que reconeguda, i que controla des de l'especialitzada a la primària i en molts anys d'experiència.
Anem a parlar d'aquests objectius amb els que arriba a la gerència del Departament de Salut. Quines són les prioritats? Què és allò que vol portar endavant Roser Felip?
N'hi ha un canvi de model assistencial més enfocat cap a l'atenció primària, on es potencia d'alguna forma més el cuidado de pacients crònics, de paliatius, o sigui, en estratègies més enfocades a la cronicitat i més interrelacionades en els serveis sociosanitaris. Aquestes línies es consideren prioritàries i, bueno, també hi ha un canvi en el model de gestió. Està girant-se un poc no a grans inversions en infraestructures, diners tots sabem que no en tenim, que a més els recursos són limitats, però sí que podem millorar l'eficiència, o sigui, la rentabilitat d'aquests recursos que tenim en benefici del pacient i de la salut, i que no mermen la qualitat de l'atenció, o sigui, intentar millorar l'eficiència de lo que tenim sense deixar de ser eficaços, i això es pot fer sense grans inversions econòmiques i sense pràcticament diners. També des de la conselleria es potencia i nosaltres estem també per la labor de potenciar el sistema públic d'atenció sanitària, i això està també canviant, o sigui, s'estan intentant internalitzar moltes de les coses que s'havien externalitzat a empreses privades o fora de la sanitat pública. La més llamativa, per exemple, que nosaltres ens redundarà, suposem, en un estalvi important i en una millor assistència, serà la reversió de les ressonàncies. En el 2018 està previst que les ressonàncies tornin al sistema públic i tornem a internalitzar-les dins del nostre sistema. Llavors, pensem que ahir també suposarà un estalvi important a nivell del nostre departament.
Pel que comenta, el que està clar com a objectiu prioritari és, amb els mateixos diners que n'hi ha ara, perquè no n'hi ha més, millorar l'assistència, millorar la qualitat del servei.
Sí, en definitiva. Si millorem la gestió dels recursos que tenim, tant materials com humans, aconseguirem, per una part, estalviar, i per altra part, millorar el servei. Pensem que millorarem el servei i la qualitat de l'assistència, el qual redundarà en un efecte positiu a cost zero sobre la nostra població.
I això com es fa? Com s'aconsegueix?
No és fàcil aconseguir aquestes coses. Pensem que de moment és prioritari i n'hi hauria que intentar reequilibrar els recursos. L'ordenació de recursos, tant a nivell material com a nivell de recursos humans, pues deu de ser prioritària. N'hi ha que equilibrar tant a nivell d'atenció primària, els centres de salut i consultoris, auxiliars, per exemple, els recursos que es desvien ahir, tant materials com humans, i n'hi ha que intentar també reequilibrar a nivell d'atenció especialitzada i hospital també que recursos destinem ahir. És un poc l'adequar l'oferta a la demanda. A veure, entenent com a demanda les necessitats d'atenció sanitària de la nostra població. O sigui, i això, per començar, tenim que adequar-ho a les xifres, a les xifres reals, uh-huh, i als percentatges de població actuals. Estem treballant en xifres i percentatges poblacionals probablement no adequats. Teniu que comptar que la nostra població no està en augment. Des de fa uns anys anem disminuint una mitja de 1.000 habitants anuals. Uh-huh. La població va envellint. Som, junt, crec que és a Requena, una de les, dels departaments més envellits de la Comunitat Valenciana. Per tant, tot això suposa un canvi, un plantejament, una reorganització de recursos. Entonces, pues bé, allí n'hi haurà que sentar-se també a veure què és el que necessitem, què necessitem a nivell d'especialistes, de primària, què necessitem a nivell material, què necessitem fer. Val? Allí n'hi ha diversos projectes, ens passen diverses coses pel cap i tenint en compte, per exemple, que és que l'envelliment i les perspectives de cronicitat i les necessitats de la població, pues hem estat pensant fins a fer magatzems de material, no? Ara que hem llevat el copago de material, pues pensem que es podria reprofitar i crear magatzems de reciclatge, o sigui, des de matalassos antiescares, de cadires de rodes, tal, pues poder-la recuperar per gent que no té recursos o per en determinats moments pues poder rodar esos recursos materials, reaprofitar-los. O sigui, passa sense invertir, sense posar diners, pues des del reciclatge de material a la reorganització en funció de lo que anem a necessitar en els pròxims anys. O sigui, tenint en compte que els recursos són limitats, sabem que anem a necessitar més i de tot, però tindrem que reorganitzar primer el que tenim i després anar demanant. Però per demanar que no quede, que nosaltres anem a demanar de tot, des d'especialistes fins a material, el que ens faci falta.
I el ciutadà, la persona que rep l'atenció sanitària, com va notar aquest canvi en el departament?
Mira, ahí jo diria que tenim dos nivells. Una és a nivell d'atenció primària, de consultori, de medicina general i tal, i l'altra a nivell d'especialitzada, diguem-li, d'especialistes, de quiròfanos, uh-huh. Que és el que preocupa també a molta gent. Bé, en la reorganització esta que hem dit de recursos, pues a nivell d'atenció primària jo penso que n'hi ha que valorar que tenim els nostres centres de salut estan ara per ara funcionant en cada un en un model organitzatiu diferent, estan funcionant de forma diferent i que n'hi ha que unificar aquestes formes de treballar. N'hi ha que treballar baix els mateixos protocols, n'hi ha que intentar treballar en unes agendes paregudes i n'hi ha que unificar d'alguna forma la forma de treballar dels centres de salut i integrar-los en l'atenció especialitzada, de forma que un tractament que es paute per un especialista deu de ser perfectament seguible des d'atenció primària i una activitat o una acció feta des d'atenció primària deu de ser també perfectament seguible des d'atenció especialitzada. O sigui, n'hi ha que integrar aquests recursos. Una altra cosa que tenim ahí, un altre problema que tenim a nivell d'atenció primària és que a nivell de càrregues de treball n'hi ha diferències també importants, no? Tant des de diferents centres de salut, val? N'hi ha centres de salut que tenen una sobrecàrrega de treball més important que altres i inclús els mateixos professionals de dins del centre de salut n'hi ha qui té moltíssima càrrega de treball i n'hi ha qui té molt menys càrrega de treball. N'hi ha que veure el per què i intentar també equilibrar aquestes càrregues. Si no aconseguim equilibrar això, al final el que repercuteix també és en la desmotivació dels professionals. O sigui, ahir n'hi ha que fer un estudi, un replantejament de per què ens estan passant aquestes coses, intentar equilibrar-ho. Des d'atenció primària també n'hi ha que potenciar l'atenció domiciliària, n'hi ha que intentar millorar, fomentar o ampliar l'atenció domiciliària tant d'aguts com de pacients crònics, com paliatius, i implicar d'alguna forma també la figura dels cuidadors, que fins ara pues, bueno, està el malalt, però bé, n'hi ha que atendre també el cuidador, que també té unes necessitats, n'hi haurà que formar cuidadors, i ahí pues, pensem que n'hi haurà també que fer tallers pues, d'administració de medicació, de cuidado de malalts, que n'hi haurà que implicar-se d'alguna forma també més des d'atenció primària. Què més us diria? En atenció primària pues, necessitem millorar la coordinació en els serveis sociosanitaris, ja no només en l'atenció especialitzada, evidentment, però també en els serveis sociosanitaris, i bé, hi haurà que revalorar també els programes de salut, revaluar-los i coordinar-los en l'especialitzada. Val? Tot això que implicaria pues, un nou model organitzatiu on es facilités d'alguna forma la integració dels diferents nivells assistencials, vale? On els professionals d'alguna forma, els metges, poguessin ser més flexibles i anar on mos facin falta els recursos. Això què vol dir? Pues mobilitat. De fet, ja està fent-se a nivell, per exemple, de fisios, de matrones, ja no són els hospitalaris i els de centre de salut, són recursos de departament. En el moment en què et fa falta derivar recursos d'especialitzada o d'hospital a primària, s'envien i al revés, o sigui, que puguen atendre les necessitats de la població sense que siguin específicament d'un lloc o de l'altre. I a nivell d'especialitzada, d'hospital, pues, ahí també tenim que fer coses. Val? N'hi ha que disminuir la demora de consultes. Tenim constància de que n'hi ha demores importants en algunes especialitats i n'hi ha que disminuir la llista d'espera quirúrgica. I això passa també per canvis en la forma d'organitzar-nos, canvis en l'organització, en la forma de citació, i de fet està treballant-se ja en valorar les demores reals que tenim. O sigui, fins ara el sistema, a veure, tenia unes agendes més tancades, a lo millor s'obrien agendes a plaç d'un mes i tu anaves donant cita i anaves donant eixida a les propostes d'interconsulta, pues controlades més a més, però clar, si tu no dones abast anar-los donant cita, se't van acumulant, no estan introduïdes, no consten en el sistema. Entonces n'hi ha que obrir les agendes a 3 mesos, a 6 mesos, o a lo que anem considerant en funció de lo que veiem que anem necessitant. N'hi ha que passar aquestes llistes i adaptar-les a la demora real, tant les de consultes especialitzades com les quirúrgiques, i n'hi ha que fomentar un poc la transparència d'aquestes llistes. Vale? O sigui que ara d'entrada pues anem trobant-se que a mesura que tu vas posant, citant i donant-li transparència a això, t'augmenten les llistes d'espera. No és que ara entres i digues vaig a sanejar-ho i disminueixen, és al revés, és que augmenten. És que tu estàs donant-li cita al lloc d'on més vista i el cridaran a dir no, és que vull saber què és el que tinc i vaig a donar-li cita. Entonces trobes que si li dones a tot cita estàs disparant-te, aquest gent el tens que citar d'ací 4 mesos, a 6 mesos. No és un problema nostre sol, està passant en tota la comunitat. Tardarà a notar-se, vale? Estem treballant ja, però clar, netejar tot això i portar les llistes d'espera a diari i donar-li així de tot això, pues va costar i portarà mesos.
Anem ahí, precisament. Quines són les potencialitats i les carències en caràcter general del Departament de Salut? Allò que diferencia a aquesta zona respecte d'altres?
Hombre, una és el tipus de població. Vull dir, queda clar que nosaltres som els de la muntanya, les comarques centrals. Les nostres necessitats no tenen res a veure amb les de les zones costeres. Nosaltres també tenim una dispersió geogràfica important que també condiciona la nostra assistència. El nostre departament té uns 136.000 habitants i el tenim repartit en 10 zones bàsiques de salut. Tenim 11 centres de salut, però tenim 30 consultoris auxiliars. 28 d'ells són 28 consultoris rurals. O sigui que això condiciona ja d'alguna forma que nosaltres necessitem recursos que no necessiten altres llocs, que ho poden centralitzar en 4 centres de salut, en molts més metges i atendre a població molt més gran per cada centre de salut. Nosaltres tenim pobles de 100 habitants, de 200 habitants, on tens que desplaçar un recurs mèdic. Això fa que ens tinguem que organitzar també diferent i tinguem que prioritzar unes altres coses, no?
Uh-huh. I pel que fa a potencialitats, en què estem bé en qüestió sanitària?
Hombre, jo diria que probablement una de les coses que tenim i que hauríem de posar més valua són els nostres metges i els nostres infermers i els nostres celadors. O sigui, el personal sanitari nostre jo crec que és el que li devem pràcticament moltes de les coses que tenim. És gent que està, penso jo, que el nostre departament tenim la sort de tindre gent molt implicada, molt qualificada, estan molt entregats i, molt important, que creuen en la sanitat pública i universal. I crec que també els hi deuríem, necessitaríem reenfocar un poc el sistema a millorar la satisfacció i la motivació dels nostres treballadors. Jo penso que des de l'equip directiu nostre sí que s'hem plantejat que una forma de motivar-los o de recompensar-los seria intentar fer el millor el sistema més participatiu, un poc menys piramidal, millorar la comunicació també en els equips de treball i enfocar un poc més el sistema i l'organització no sols a la satisfacció de l'usuari, que és important, sinó també a les necessitats dels nostres professionals.
Òbviament, de noves inversions, encara que es reclamaran, no figuren entre les prioritats per la qüestió econòmica, és a dir, al final és estampar-se contra una paret, no?, pràcticament.
No, però bueno, sí que hi ha, a veure, per part de la conselleria sí que s'han frenat el que jo diria les grans inversions, les grans infraestructures, el fer nous hospitals, però sí que la conselleria a curt plaç té la intenció de rehabilitar i ordenar-les o sanejar d'alguna forma les instal·lacions actuals, no? I de fet ha llançat un pla de dignificació d'instal·lacions que es tracta més de, diguem-ne, d'arreglar les goteres que tenim antes de fer un nou hospital. I allí sí que va destinar recursos. Per exemple, jo crec que nosaltres, per supost que necessitaríem fer un hospital i necessitaríem, pues, si poguéssim, a més, fer un pàrquing públic millor, però ara mateix no és viable. A través del pla eixe de dignificació, si nosaltres ens donen recursos per poder arreglar alguns dels espais de l'hospital, o sigui, tenim des de les cuines antigues, que és un espai enorme, tenim zones que estan per arreglar, que es necessiten diners, perquè no és un tema simplement de pintar o de posar quatre pladurs. S'han de fer cablejats, s'han de fer instal·lacions en condicions, però sí que ens permetria recuperar espais per poder fer consultes, per poder ampliar determinades coses que sí que podrien redundar i millorar l'assistència dels malalts. A més, antes de fer segons que coses, tenim que plantejar també com tenim els centres de salut. Compteu que els centres de salut s'han quedat xicotets, falta espai, estan congestionats. Molts d'ells han anat creixent, creant consultes a partir d'espais que eren públics dins del centre de salut. O sigui, s'han tret despatxos i consultes de sales d'espera, de patis de llum, de magatzems. N'hi ha que pensar també que necessitem readaptar i ampliar els nostres centres de salut. De fet, ara el centre de salut de Cocentaina és un dels primers que començaran les obres pronte i que va ampliar-se i va a remodelar-se d'alguna forma per adaptar-lo a les necessitats actuals, que és un dels que s'havia quedat més xicotet.
Aquestes són les línies bàsiques del nou equip directiu de la Sanitat de la Comarca, representat avui ací a Ràdio Alcoi per la gerent del Departament de Salut, Roser Felip. Moltíssimes gràcies.
De totes formes, jo antes he donat les gràcies als nostres professionals i antes d'acabar sí que m'agradaria donar les gràcies especialment a tres persones, que són Rafa Briet, a Toni Francesc i a Jaume Pasqual, que ens han apoyat des del primer moment, que són els que ens van animar a presentar-nos i que han mostrat des del primer moment la disposició a treballar i a col·laborar en nosaltres per el bé dels ciutadans i del Departament de Salut.
Li agraïm moltíssim que hagi estat així a Ràdio Alcoi per tal d'avaluar la situació actual de la comarca i quins són els objectius de la nova gerent del departament. Roser Felip, moltíssima sort i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Atención, presta muchísima atención al siguiente comunicado. Liquidación por fin de temporada en Alcoipiel Peleterías. Liquidamos todo nuestro stock de temporada con descuentos de hasta el 70%. Cazadoras, chaquetas, chaquetones, abrigos, gabardinas, piel vuelta, alta peletería. Todo, todo. Alcoipiel liquida todas sus prendas con un 70% de descuento. Precios únicos para señora y caballero desde 99 euros. Liquidación por fin de temporada en Alcoipiel Peleterías. Toda la colección hasta el 70% de descuento. En Alcoi, Alcoipiel Peletería Santa Rosa 7. Visita nuestra web en ibipielpeleterias.com. Toda nuestra colección de invierno hasta el 70% de descuento. Alcoipiel, desde 1990, abrigando tu piel.
El trastorn d'espectre autista, el síndrome Asperger, trastorn generalitzat del desenvolupament, TGD, és una realitat cada vegada més freqüent a la nostra societat. Avui anem a parlar d'aquesta malaltia i de la reunió del grup de recolzament per a les famílies amb membres que pateixen algun d'aquests trastornos. Vicent Català, benvingut, què tal?
Bon dia.
Ell és pare de...
Bueno, soc pare, tinc tres fills i dos d'ells pues, tenen un trastorno de l'espectro autista, síndrome d'Asperger.
Anem a explicar una miqueta quines són els símptomes d'aquesta malaltia.
Bueno, pues, primera, no és una malaltia. De moment anem a començar a dir-ho ben clar. El trastorn de l'espectre autista no és una malaltia, és una característica que determinades persones que perquè tenen unes anomalies en el sistema nerviós central per causes biològiques, pues tenen una sèrie de característiques que el definixen a aquestes persones i, per tant, no són malaltia. No és un càncer, no és una grip, no és una pneumonia, no és una malaltia. És una característica que va acompanyar a totes aquestes persones durant tota la seva vida. Les característiques que definixen, diguem, el trastorn de l'espectre autista són persones que tenen unes alteracions qualitatives en la interacció social, en la comunicació, i que tenen uns patrons restrictius de comportament en interessos i activitats. És a dir, es costa molt interactuar socialment, es costa molt comunicar-se, es costa molt actuar fora del que són els seus interessos. Per exemple, un síndrome d'Asperger pues, pot ser molt bon informàtic, però a lo millor pues, en història pues, ser una persona que no té coneixements perquè no presta atenció a lo que és assumptes que són fora de la seva del seu interès o de la seva atenció principal. O sigui, que per exemple, el meu fill és en informàtica és un atxa, però en altres aspectes de pues, en matemàtiques o en física o inclús en altres assignatures, pues, pràcticament li costa molt el poder tirar avant i poder dependre,
Bueno, davant d'aquestes característiques, les famílies que tenen un membre amb aquests símptomes necessiten recolzament, no? D'ahí esta reunió, no?
Efectivament. A veure, jo porto des de 13 anys ja batallant el meu fill, el meu fill és major, des de que ens posen l'etiqueta de lo que té, i realment em dono compte que el calvari que passen els pares quan ve el neuropediatra i es diu, bueno, el seu fill té un trastorn de l'espectre autista, que pot ser síndrome de Rett, síndrome d'Asperger, o té un autisme infantil o un autisme atípic, i el pare diu, bueno, i ara què? El fill pot estar atès en el CAP, anar al psicòleg, anar a l'opeda, pot anar a terapeutes, però, bueno, i en el dia a dia, què? Com tirem avant? Quines són les coses que podem fer per ajudar al nostre fill? I això és l'objecte i aquesta necessitat que portàvem, jo ja portava pues, uns dos anys pegant-li voltes que anava detectant-la, perquè és que no hi ha res en aquestes comarques. En l'Alcoi, al Comtat, no hi ha res. Tenim una associació de la qual jo soc soci, vaig ser el meu fill a teràpia d'habilitats socials, que és a Espali, l'associació Asperger d'Alacant, que funciona de cine, però estan a Alacant. Tenim l'associació Asperger de València, però que funciona i està en València. Clar, així, quin és el problema? No tots els pares poden fer el que jo faig, pillar el meu fill, baixar-lo a Alacant, i quan són xiquets, val, però quan són majors, el seu futur, tallers d'empleo, el meu fill, n'hi ha molts xiquets que tenen trastorn de l'espectre autista, i que no van a passar una entrevista de treball. Dir, la podran passar, però a base de treball, de teràpies, de pictogrames, a base d'una educació, perquè tenen que dependre normes per poder actuar, ja que no entenen la societat en la que viuen. El món que rodeja, ells no l'entenen, i per això es tanquen. Aleshores, el que volem és, en esta reunió, és fer ser l'inici de crear un instrument de feina que apoya les famílies per a poder aconseguir tot això. Primera, l'atenció als pares, poder transmetre-se l'experiència. Un pare té un problema, explica com l'ha solventat, un altre pare que està començant a tindre aquest problema. Aportar els pares que tenen més experiència, els pares que tenen menys experiència. I animar que n'hi ha futur. A mi el meu fill, en 7 anys, en dient que fins als 18 anys no llegiria ni escriuria bé, en té 20, ja està fent informàtica en grau mig en Batoi. Vull dir, la meva filla major està a la universitat, costant-li moltíssim, però està fent filologia francesa. És un xicotet exemple de que en treball i en aplicació podem anar a poc a poc superant els problemes. I també l'altre objectiu fonamental, que la societat sàpiga què és això. És a dir, mostrar-te als nostres fills de que a voltes són mal educats perquè un xiquet autista, un xiquet amb síndrome d'Asperger, no és capaç de parlar mirant a la cara. Té que estar, no és que no vulgui, no és que siga mal educat, és que no pot, li costa moltíssim posar-se davant d'un micròfon, explicar els seus coneixements, perquè no ho oblidem, aquesta gent és molt intel·ligent, molt lista, a lo millor en lo seu, però molt lista. Hi ha personatges famosos de la vida pública que ens coneixem que són síndrome d'Asperger. Bill Gates, quasi res, Einstein, hostiat. A nivell de, inclús n'hi ha de dibuixos animats, es considera que té característica Asperger, Lisa Simpson. Dir, tenim personatges de sèries de televisió i s'han fet pel·lícules molt, molt bones. De, jo el que passa que sóc un despiste per als noms, només se queden, no?
Vicent, és més habitual del que es pensem. Quina és la realitat? Per exemple, així, a Alcoi o a la comarca. Quantes persones poden estar en esta situació?
Pues mira, tenint en compte que l'autisme es calcula, segons estadístiques, que uno de cada 170 o 250, segons l'escala en què es pille, uno de cada 170 o uno de cada 250 xiquets són trastorno general del desarrollo, imaginem-se. La realitat és molt crua. Jo no puc dir exactament xifres perquè desconec ser la quantitat de gent que baixa d'Alcoi, que baixa a Espali, sé que n'hi ha prous, el número exacte no el sé, però n'hi ha prous, però l'únic que sí que puc dir-te és que des de que llancem la iniciativa, des del dilluns de la setmana passada fins ara, a mi el mòbil entra al fum. Hi ha molta gent, molts pares molt preocupats i que estan interessats en tirar en el tema. Estem parlant de que en aquestes comarques no n'hi ha res. I la realitat és una realitat que estava amagada, però que està i que està fent patir a molta gent. La veritat és que n'hi ha molta.
Aquesta reunió, este grup de recolzament a les famílies amb membres a TEA, amb el trastorn d'espectre autista, celebrarà, està convocada per a proper diumenge, no?
Sí, exactament. El proper diumenge, dia 21, aquest diumenge concretament, a les 6 de la vesprada, en el local social de l'Associació de Veïns d'Escloig. Volem agrair total i absolutament a la Junta Directiva i a l'associació que ens cedisca el local per a poder fer esta reunió. Pues ahí estarem, en la idea de escoltar els pares, veure quines són les seues necessitats i a partir d'ahir, pues, lo ideal seria fer l'associació perquè és una forma de tindre recursos, d'estar visibles per a la societat i de poder anar treballant de manera més eficaç, treballant per les famílies i per els xiquets que són el present i també per el seu futur, que no oblidem.
Vicent Català, moltíssimes gràcies.